Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90, la primera edició del mes de setembre. Com sempre, comencem explicant-vos els continguts que us oferirem en el programa d'avui. Ja s'ha obert el termini per comprar les entrades del Teatre Principal d'Olot per les obres programades per festes d'altura. Aquest cap de setmana s'inauguren moltes exposicions. Us parlarem de l'exposició de Camila Sanginés i Manel Quintana, El perro que se muerde la cola 5. Us explicarem també que la darrera exposició de l'artista Quim Domena s'inaugura també aquest cap de setmana a l'Espai 01. L'obra de Manel Puigbó s'exposarà a la sala oberta del Museu Comarcal. Fins a finals de setembre encara es pot optar a les beques Ciutat d'Olot. El Museu dels Sants, per la seva banda, acollirà una exposició sobre vitralls. A Sant Joan les Fonts es podrà veure una exposició sobre plantes medicinals. Darrera inauguració de la mostra fotogràfica Basaltades. Abans d'acabar l'informatiu, com sempre, acabarem amb les efemèrides de l'agenda llatinoamericana. Tot plegat, us ho expliquem de seguida. El passat 30 d'agost es van posar a la venda les entrades per assistir als espectacles que durant les festes d'altura es podran veure al Teatre Principal d'Olot: Angelada, d'Àngel Pavlovski, Madame Melville, amb Clara Segura i Carlos Cuevas, i La Ratera, de la companyia de teatre de l'Orfeó. Com sempre, les entrades es poden adquirir a les oficines del Teatre Principal en horari de 10 del matí a 1 del migdia de dilluns a divendres i a les tardes de 5 a 2 quarts de 9 de dimarts a divendres. També pel teleentrada de Catalunya Caixa a www.teleentrada.com o trucant al 902 10 12 12. Angelada, d'Àngel Pavlovski, serà el dijous 8 de setembre a les 9 del vespre. Un muntatge ple de màgia en el qual Pavlovski entrellaça lúcids textos d'humor sobre allò diví i allò humà amb una posada en escena aparentment austera i un espectacular disseny d'il·luminació. Amb Angelada, Pavlovski ha esgotat localitats a Barcelona i a Madrid. Els preus per veure aquest espectacle són de 18, 12 i 6 euros. Clara Segura i Carlos Cuevas protagonitzen Madame Melville, de Richard Nelson, dirigida per Àngel Llàcer. L'obra és una història d'amor impossible entre una professora i el seu jove alumne, ambientada al París del maig del 68. Serà el divendres 9 a les 9 del vespre i els preus seran de 18, 12 i 6 euros. Finalment, el diumenge 11 a les 6 de la tarda, l'Orfeó Teatre presenta La Ratera, d'Agatha Christie, dirigida per Jaime Blanc, un muntatge basat en la novel·la policíaca que Christie va escriure el 1952. Se situa en una casa rural on els hostes es queden aïllats per una forta nevada i tenen coneixement d'un maníac assassí que està en llibertat. Els actors que hi participen són Anna Santiago, Maria del Mar Heredia, Joan Manel Robles, Joan Carrer, Joan Martí, Glòria Tané, Esther Ribes i Miquel Bosch. Els preus de les entrades per La Ratera són de 12, 8 i 5 euros. Per a més informació sobre aquests espectacles es pot trucar al Teatre Principal d'Olot al 972 27 91 38. 972 27 91 38. Aquest dissabte 3 de setembre s'inauguren diferents exposicions a Olot. La primera de la que us parlarem és El perro que se muerde la cola 5, dels artistes Manel Quintana i Maria Camila Sanginés, el col·lectiu Artistes Salsitxes. L'exposició es podrà veure, com hem dit, des d'aquest dissabte 3 de setembre fins al dia 9 de novembre. Maria Camila Sanginés, nascuda a Bogotà, Colòmbia, i en Manel Quintana, d'Olot, són els responsables del projecte El perro que se muerde la cola, del qual s'han derivat, fins al moment, 4 capítols. La sèrie desenvolupa la idea de la retroalimentació, el qüestionament constant i l'autoobservació com a formes de producció. Partint de la metàfora del gos que es mossega la cua, els artistes es van traspassant informació i material en un cercle continu que obliga a un replantejament dels límits entre un subjecte i l'altre, entre un autor i l'altre. Fins al moment han tractat temes com l'educació, la comunicació, els orígens, la identitat, etc. I ho han presentat a Barcelona, al Centre Cívic de Can Felipa i a l'Espai F de Mataró. A la sala 15 d'Olot presenten El perro que se muerde la cola 5, on a més d'un recorregut per les anteriors produccions de la mateixa sèrie, amb videoprojeccions, documents, dibuixos, etc., plantegen un treball en procés que anirà omplint de continguts l'espai des del mateix dia de la inauguració. El projecte comparteix a parts iguals creació i formació, perquè més enllà de la presentació del resultat del treball dels artistes, l'espai expositiu es planteja com un taller obert on es realitzaran diverses activitats amb col·lectius del barri antic, de la tercera edat i grups escolars. El resultat d'aquests tallers, que tindran com a punt de partida el mateix procés d'intercanvi creatiu i correspondències, també s'anirà incorporant gradualment a l'exposició. També avui dissabte s'inaugura l'exposició Cartes a Kurt Schwitters de Quim Domena, que estarà oberta fins al 20 de novembre de 2001 i estarà a l'Espai 01. Cartes a Kurt Schwitters és un projecte iniciat l'any 2005 per l'artista Quim Domena amb la voluntat d'establir una mena de diàleg o d'epistolari fictici amb l'autor alemany, utilitzant com a suport les tapes per guardar els documents del registre de la propietat d'Olot, ha anat construint collage o mers seguint l'estela del que feia Kurt Schwitters. Aquest autor alemany, que va néixer a Hannover el 1887 i va morir a Kendal el 1948, va ser un destacat pintor, escultor, poeta sonor i grafista. Les seves obres més conegudes són les que ell anomenava mers. Els mers eren fonamentalment collage i assemblatges de material en desús i es convertien en sinònim d'un nou art multidisciplinari lliure de convencions acadèmiques tradicionals. Les seves obres recullen fragments d'objectes trobats, com ara bitllets de transport, trossos de cartells o de diaris, llanes, botons, teles, etc. Objectes d'ús corrent recuperats i sublimats estèticament. Però més enllà de les obres bidimensionals, aquesta manera de procedir es va traslladar a un munt d'activitats vàries, com poemes, teatre, revistes o fins i tot el que va anomenar Espai Mers, una construcció escultòrica en la qual va treballar 15 anys, que va acabar ocupant 8 habitacions de casa seva i en què alguns historiadors veuen el precedent més clar de les modernes instal·lacions artístiques. Ell mateix definiria aquest procés artístic com a propi del moment històric que li havia tocat viure. La Gran Guerra ha acabat. En certa mesura, el món està en ruïnes. Així doncs, recullo els fragments i construeixo una nova realitat. Partint d'aquesta referència central, a Kurt Schwitters, Quim Domena presenta una sèrie de 220 unitats datades del dia que es van acabar per remarcar l'aspecte de correspondència. Domena incorpora Kurt Schwitters, el moviment dadà i les avantguardes artístiques, però la temàtica de les obres també fa referència a la memòria històrica, a la tradició artística, a l'actualitat, etc. Així, per exemple, sobre una fotografia en blanc i negre que fa referència a la proclamació de la República del 14 d'abril, pinta els colors de la bandera republicana segons diverses formulacions pictòriques relacionades amb diversos artistes contemporanis. Un munt de referències creuades que tot sovint són produïdes per una relació atzarosa entre objectes, imatges i símbols. La revisitació de la història de l'art i de la iconografia del segle XX des d'un punt de vista irònic s'accentua amb referències a molts artistes diferents. Tal com indica la crítica Pilar Parcerisses en el text introductori del catàleg, en aquest desplegament de més de 200 collages dirigits com a cartes a aquest protagonista de l'utopia dadà, l'artista s'endinsa en un viatge arqueològic per l'avantguarda dels anys 20 del segle XX i pren com a base un material trobat casualment a Olot a motiu del tancament de diverses fàbriques. Mostraris de gèneres de punt, llibres de comptabilitat, originals per fer estampats i tapes de cartró dels lligalls del registre de la propietat, entre altres materials arreplegats, li han servit de pretext per vestir aquesta sèrie de collage que constitueixen, com l'obra de Schwitters, un monòleg encarat a la història de l'art no exempt de melancolia, confrontat també a la realitat d'avui. També aquest 3 de setembre s'ha inaugurat a la Sala Oberta una mostra sobre l'obra de l'olotí Manel Puigbó que forma part del cicle La generació del mig. En el cicle d'exposicions La generació del mig, l'artista convidat segueix sempre aquest patró d'artista format a la nostra ciutat i amb una trajectòria sòlida i extensa que l'ha portat a exposar amb èxit de públic i de crítica tant a la nostra ciutat com en altres àmbits. Manel Puigbó és un artista nascut a l'any 1931, que als 12 anys entrà a estudiar a l'Escola de Belles Arts d'Olot. Més endavant forma part del moviment artístic olotí El Cràter d'Art, de la dècada dels anys 50 i 60. En el seu currículum artístic destaquen nombroses exposicions individuals, de les quals es poden destacar la Sala Armengol d'Olot, la Sala Aragó de Perpinyà, així com la Sala Oberta del Museu Comarcal. Ha exposat també nombroses exposicions col·lectives, com la Bienal Hispanoamericana Barcelona, el 1955, el Saló dels Occitans de Toulouse, el 1957, i a d'altres indrets, com París, Toluges i Carcassonne. L'exposició vol ser un repàs antològic a l'obra d'aquest pintor, d'una estètica i una temàtica radicalment personals i singulars. El motiu d'aquesta exposició s'atitrarà un catàleg on s'hi trobarà un recull de les obres exposades, així com els textos d'Antoni Garrido i de Domènec Moli sobre l'artista. Fins a finals d'aquest mes es poden sol·licitar les beques Ciutat d'Olot 2011, les bases complertes de les quals es poden consultar al web www.olotcultura.cat. Les beques Ciutat d'Olot tenen per objectiu incentivar la investigació en els àmbits social, natural i artístic. La gran novetat de l'edició d'aquest any és que la convocatòria passa a tenir tres categories en comptes de quatre. S'elimina d'aquesta manera la beca de comissariat. D'aquesta manera, les tres beques passen a ser la beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes, que es convoca a través del Museu Comarcal de la Garrotxa i de l'Arxiu Històric Comarcal, es destina a investigacions inèdites en el camp de la història, la geografia, la literatura, el dret, la filologia, l'art, l'economia o les ciències socials referides a l'àmbit territorial de la Garrotxa. La beca de Ciències Naturals, que es convoca des del Museu dels Volcans i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, està destinada a la recerca i divulgació en tots els camps relacionats amb el medi natural, geologia, zoologia, botànica i el medi ambient en general, també centrada dins de l'àmbit de la comarca. La beca d'Arts Visuals, que s'atorga amb el suport de la Generalitat, està destinada a incentivar la creació artística. L'altra gran novetat d'aquest any és que s'unifica la dotació per les tres beques a 4.500 euros, reduint-se significativament l'import de la beca d'Arts Visuals. Vitralls, l'art del vidre, la llum i el color, és una exposició que presenta el Museu dels Sants d'Olot des del dia 2 de setembre fins al 15 de novembre del 2011, amb l'objectiu de presentar els treballs realitzats durant el taller de vitralls que es va celebrar el mes de juliol al mateix museu, sota la direcció del mestre vitraller Joan Serra. A més dels vitralls fets pels alumnes del curs, es fa un recorregut històric il·lustrat amb fotografies que mostra quina ha estat l'evolució d'aquest art al llarg de la història, des del segle IX, data del vitrall més antic en pintura antropomòrfica, fins als nostres dies, amb la presentació del vitrall de Sean Scully a la Catedral de Girona. Així mateix, també es fa la presentació de les fases de producció d'un vitrall, des del disseny en paper fins al seu acabat, passant pel tall del vidre, l'emplomat, etc. Paral·lelament a l'exposició es pot participar a l'activitat que proposa el museu a famílies amb nens i nenes de 4 a 10 anys, on es pot fer un vitrall amb papers de colors i conèixer què és i com es fa un vitrall dels de debò. Ahir divendres, dia 2 de setembre, es va obrir l'exposició Camins de Salut, itineraris per conèixer les plantes medicinals de les comarques gironines. La mostra es podrà veure al segon pis del Castell de Jovinyà, de Sant Joan les Fonts, fins al proper 9 de setembre. Aquesta exposició fa un recorregut per a algunes plantes medicinals del nostre entorn proper, tot comentant les seves característiques i propietats medicinals. L'horari de visita serà de dilluns a diumenge, de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'entrada és lliure. El proper dissabte 3 de setembre s'inaugura l'Església Vella de Castellfollit de la Roca, el tercer i darrer cicle d'aquesta primera edició de Basaltades, jornades de fotografia contemporània. En aquesta ocasió, i com a cloenda de les sèries d'exposicions, es podran gaudir visualment de la poesia fotogràfica en diferents estils. Si fins al moment s'havien pogut observar estils diferents de tècniques i emulsions i de processos de revelats per autors de renom en els seus àmbits, en aquest cas es podrà gaudir de visions totalment diferents i diverses, on en la majoria de col·leccions el principal objectiu és la instantània, o dit d'altra manera, la fotografia documental o d'expressió social. En aquesta darrera mostra es podrà comptar amb autors d'arreu del món, de Veneçuela, Grècia, Xile o Itàlia, i també d'autòctons, d'Olot, la Vall d'en Bas o Girona. A tots plegats se'ls podrà veure exposats en locals de Castellfollit de la Roca i de Montagut. Les basaltades han fet possible que durant 6 mesos es parlés de fotografia com a tal, com a tècnica, com a procés i com una pràctica que, tot i els avenços tecnològics, no ha de quedar en desús. La inauguració d'aquesta última exposició, que estarà oberta fins al 29 d'octubre, es farà aquest 3 de setembre a les 7 de la tarda a l'Església Vella de Castellfollit de la Roca. I a banda d'en aquest espai, es podrà veure a Montagut, a les sales del local parroquial, Cal Ferrer, sala d'actes, i en horaris del dimecres de 5 a 8 del vespre, els divendres de 3 a 9 i els dissabtes de 3 a 8. El primer dissabte de cada mes estarà tancat. Primer informatiu del mes de setembre i, com sempre, l'acabem amb la secció de l'agenda llatinoamericana dins de l'informatiu cultural de Ràdio 90, destacant les efemèrides que tindran lloc durant els propers dies. Comencem amb les de demà, diumenge, dia 4 de setembre. Un 4 de setembre, però de 1995, va tenir lloc la Conferència Mundial de Pequín sobre la Dona. 10 anys després, el 2005, el jutge Urso imposava presó a Jorge Videla i altres 17 repressors de la dictadura militar argentina. També aquest diumenge tindrem lluna creixent a les 5:39 de la tarda a Sagitari. Una altra efemèride de la propera setmana és la del dilluns, dia 5 de setembre. Tal dia com aquest, però de 1972, la censura brasilera va prohibir publicar notícies sobre Amnistia Internacional. El 7 de setembre es compleixen anys de la independència del Brasil. Un 7 de setembre de 1822, el crit d'Ipiranga, crit dels exclosos, va tenir lloc i a partir d'aquí és la festa nacional d'aquest país. El 8 de setembre, a part de ser la Verge d'Altura i els sants de moltes verges trobades, de les Núries, de les Genis, de les Txells i moltes altres, es compleixen també altres coses. És també el Dia Internacional de l'Alfabetització i un 8 de setembre de 1974, Ford va concedir a Nixon perdó ple i absolut per tots els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava la presidència. Aquestes són les efemèrides que us hem volgut destacar de la propera setmana dins de l'agenda llatinoamericana. Com sempre, recordar-vos que a la pàgina web de l'agenda, www.llatinoamericana.org, podeu consultar digitalitzada l'agenda, veure totes les altres efemèrides que no hem seleccionat, però que també hi són, tant per aquesta setmana com per tot l'any, i també podeu llegir els articles de l'agenda, que sempre són una interessant mirada diferent cap al món. Nosaltres hi tornem a més efemèrides la setmana que ve. I amb el final de la secció de les efemèrides arribem també al final de l'informatiu d'avui. El proper serà el dissabte que ve, dia 10, que estarem en plenes festes d'altura. Nosaltres ens acomiadem ara, però us desitgem que passeu una molt bona setmana i que a partir del proper dimecres, dia 7, els que sou d'Olot gaudiu de la festa, també els que no sou d'Olot, però clar, els que esteu a la capital de la Garrotxa tindreu aquests 2 dies de festa, el dia 8 i el dia 9, que vagi molt bé, que les gaudiu, i ens veiem aquí a l'informatiu cultural de Ràdio 90 dissabte que ve. Fins llavors, molt bona setmana i bones festes d'altura. Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.